Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown, with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Escolteu-vos, passen uns minuts de les 12 del migdia i avui, dia 17 de setembre, comença el primer programa d'aquest any, de la temporada 2020-2021. Una temporada estranya, una temporada diferent. I, precisament, la primera cosa que parlarem a l'Humília és de l'anterior, que es va acabar també diferent de l'habitual. Per tant, comencem amb ganes, però comencem pensant que ens agradaria tornar a la normalitat. No m'agrada el tema nova normalitat, no m'agrada, però la normalitat sí que m'agrada. I abans... La homilia de molta comèdia. Avui molta pandèmia i molta comèdia. Benvolguts germans en les arts escèniques. Comencem la temporada 2020-2021 en unes condicions que probablement ningú, només fa 6 mesos, hagués pogut pensar. La temporada passada es va acabar el dia 12 de març amb l'entrevista de la mezzosoprano Anna Hassler, però en canvi el concert de què parlàvem, a part de la seva trajectòria internacional i projectes diversos, no es va poder celebrar perquè el dia 13 el teatre ja no va obrir. Aquella temporada va tenir 25 programes, amb 57 convidats, 46 d'ells presencials i 11 via telefònica. Una llista que comprenia totes les arts escèniques, des de teatre, amb Josep Maria Pou, Feliu Formosa, Alberto San Juan, Míriam Alemany o Carles Martínez, i representants de les companyies amateurs de la ciutat, com són les de Mirasol, Fila Zero, Magma 2011, Grup de Teatre Espiral o Els Amics de Pere i Sant. També música clàssica, amb la flautista Elisabet Frank, el compositor David Bozzo, els violinistes Òscar Vilaprinyó i Francisco Jimeno, el director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Josep Ferrer, i el cant coral amb el director Xavier Baulies, el compositor Joan Vives i la poeta Mireia Calafell, o la compositora i soprano Anna Campmany de Sant Cugat. I també personatges excepcionals, representants de les noves generacions de la música que gairebé no té adjectius, com Arnau Tordera del grup Obeses o Clara Peia, últim Premi Nacional de Música. O les conjuncions d'una de les figures més importants del flamenc actual, Pere Martínez, en col·laboracions d'entitats com l'Escola Fusió de Gemma Navarra, amb la seva orquestra i el director Xavier Pagès Corella i el Club Rotary presidit per Montse Moral. I actrius nostrades com Gisela Figueres i Carme González, que lluiten dia a dia per mantenir la seva presència als escenaris de Catalunya. Promotors com Albert Puig, creador del festival Petits Camaleons, o Gerald Patrick Fanon, programador incansable del Teatre Auditori de la Ciutat, que avui tornem a tenir aquí, i el defenestrat director d'aquest teatre, Pep Tugues. Un home dedicat en cos i ànima a la seva tasca, amb resultats esplèndids i que encara no ha estat substituït. I la feina que tindran per fer-ho. I també va tenir d'alcalde de Cultura, Esther Madrona, que ens visitava el mes de novembre amb perspectives d'un futur que probablement, la pandèmia ha igualit una mica, però que cal afrontar amb la força que exigeix una ciutat com aquesta. Sant Cugat del Vallès, que supera els 90.000 habitants, que té el percentatge més elevat d'universitaris de Catalunya, la renta per càpita més alta, el major nombre d'entitats de cultura popular i el teatre amb una ocupació del 85%, la més alta de tot el país. De tot el país. tot això ja és passat. I ara, avui aquí, comença el present del programa Molta Comèdia. Jo, que sóc vulnerable per l'edat, em sento content i jove, amb més ganes que mai per iniciar una nova temporada, la vuitena, amb la confiança de poder explicar-vos a vosaltres, els oïdors d'aquest programa, que la cultura no para, que les arts escèniques són necessàries, imprescindibles per poder ser més humans, millors i més lliures, i que amb les necessàries mesures de seguretat, enseny, però no sense una mica de rauxa. No deixeu d'anar a concerts, representacions de teatre, de dansa. No deixeu mai de col·laborar, presenciar o ser protagonistes de les arts escèniques. Per tot això, endavant Molta Comèdia, tot i que hi hagi pandèmia, i demano, i jo que no sóc creient, que Déu faci més que nosaltres.
Instints lluint guardades que contrastaran un parell d'amics ben protegint les nostres lleis des de petit tranquil que en cap arma hi trobaràs empremtes dels meus dits i és el que no vaig fer no seria capaç i és cert que aquella nit no era la ciutat però afina les preguntes afina les preguntes.
Comencem escoltant a Manel i escoltem a Manel precisament perquè un dels grups que vindrà dintre del programa de música serà el grup Manel que ja tenia d'haver vingut però que es va Gerard Patrifano, a veure com et presento codirector i programador del Teatre Auditori?
Sí, de fet, sí. En aquests moments, sí. Però ja farem el concurs. Sé que la regidora, l'Ester, vol que això es publiqui de seguida i, clar, nosaltres és una transició, no sé si de 6 mesos més o menys, però és el que estem fent amb la meva companya de feina, la Maria Àngels Granados, estem fent una codirecció del teatre. Però, clar, ja seguim fent les nostres feines, també.
O sigui, feu una mica més de feina de la que fèieu.
Sí, efectivament, sí.
I, a més, doncs, amb aquest interès en que la cosa continuï amb aquesta línia d'èxit que jo apuntava en la homilia, perquè, clar, estem parlant de la temporada 2019-2020, que no va ser la que hauria d'haver sigut, es van fer 55 espectacles, 67 funcions i l'ocupació va ser del 86%.
Sí, sí, sí. No, això realment, clar, és un teatre que funciona i ara, quan, clar, t'has sentit abans amb l'homilia, realment molt ben dit el que has dit perquè, clar, jo recordo l'últim espectacle que vaig cobrir amb el Tortell, Poltrona, que vam fer, que va ser l'últim que vam fer, que bèstia, no? Un gran espectacle. I clar, el que qui s'imaginava tot aquest panorama, no? Però clar, ara serà difícil, però també has dit el tema del públic, que necessitarem de la complicitat i la implicació del públic perquè això funcioni i que puguem tornar a la normalitat o nova normalitat.
Comencem potser per aquí. El Teatre Auditori presenta la programació amb totes les garanties possibles.
Sí.
La primera cosa seria la capacitat, o sigui, quin percentatge en principi teniu obligació, sí, de cobrir?
Molt bona pregunta, perquè clar, això depèn del que seria les unitats de convivència, així que no podem dir un nombre exacte, perquè dependrà si hi ha un grup de 4, després nosaltres deixarem sempre que... Home, teòricament es podria fer un 100%, però en aquests moments això no... no ens sembla adient ni correcte, així que deixarem una butaca entremig, entre les unitats, i clar, això podria donar també, des d'un 50 a un 60, 65 màxim.
I també davant i darrere?
No, les illes no, perquè clar, no cal i... De moment, però clar, nosaltres, segons, clar, nosaltres ara farem dues tandes de venda. Ara estem fent la venda dels espectacles ajornats i reprogramats i a partir del 8 d'octubre farem ja la venda dels espectacles nous. I clar, tenim aquest marge també per decidir el que farem, però de moment és una butaca entre les unitats de forma lateral.
L'experiència que heu tingut demostra que ha baixat, o sigui, gent que estava amb abonaments ho han deixat...
Clar, això ho veurem sobretot a partir del dia 8 d'octubre. Però clar, esperem... clar, no sé un cas, perquè ara estem venent els petits camaleons, clar que això també pensàvem, però per exemple, una sessió ja està pràcticament ple, que és la del Doctor Prats amb The Penguins, que és el dissabte a la tarda. Clar, veus que la gent té ganes de veure espectacles en viu.
Tindrem ocasió de poder parlar-ne força el dijous vinent,
sí,
perquè tindrem l'Albert Puig amb nosaltres, precisament.
Fantàstic.
Per parlar de Petits Camaleons, i no només de Petits Camaleons, sinó ell, que és un home que està a la ràdio per una banda, però també dintre de la promoció amb No Sonores, doncs que ens pugui també ampliar una mica doncs, aquesta visió. Gerald, tenim una diguéssim, un nombre determinat, em sembla que érem 9 espectacles ajornats.
Sí, exactament, sí, són els que tenim.
Aquests ja estan programats i estan funcionant, i tenim una programació, com sempre, molt àmplia, molt eclèctica i molt variada, i potser que poséssim a parlar, almenys que puguis dir alguna cosa concret de l'aspecte doncs, sanitari o de l'aspecte de seguretat o...
Sí, això el que, bueno, és un tema que hem treballat molt amb el nostre cap tècnic, el Marc Urquizo, el cap de manteniment i de sala també d'Àlex Bernal, conjuntament.
Persones
i amb altres
departaments. Amb una experiència llarguíssima.
Sí, exactament. Sí, és el cas. I a més, clar, nosaltres hem anat rebent molts protocols diferents i hem anat aplicant per fer el nostre protocol propi. I clar, aplicarem totes les mesures que s'han d'aplicar i sobretot, clar, nosaltres necessitem això també, la comoditat i la seguretat de l'espectador i espectadora. Això és primordial. I, clar, ho posarem a prova amb Juana, amb l'Aitana Sánchez Gijón i companyia, el 25. Serà el
25 serà el dia que començarà, sí, la temporada.
Sí, sí. I això implica també, Eduard, també implica contractar més personal de sala per controlar les entrades i sortides... És clar, és un muntatge, és una moguda, però nosaltres volem fer-ho bé, molt bé, i que el públic se senti segur i
comencem satisfet. Doncs amb teatre, i tot el que sí. Has comentat tu, Juana, seria la primera que estava programada i
exacte,
que es va ajornar,
sí.
Que aquesta és una obra que ha tingut molt èxit a Madrid.
Sí, sí, amb moltes Juanes, com que... Juana la Loca, bueno, Joana d'Arc i Sorines de la Cruz, la papissa o la papessa Joana,
sí.
També. És una obra molt interessant, a més no només teatral, sinó també hi ha moviments, hi ha coreografia, i és un espectacle que ens va agradar molt al Pep i a mi, i bueno, tenim ganes de... Bueno, a més així estrenem aquesta temporada tan enrarida. Sí.
A continuació tenim, això ja ho he viscut, de Presley, que també era una obra que estava programada.
Sí, que de fet es podria dir, era que, clar, el tema és déjà vu, que va d'això, però un déjà vu que no s'ha vist encara. Però el veurem.
Aquesta obra tenim dos intèrprets de Sant Cugatencs.
Sí, la Mireia i el Carles... La Míriam, perdona, la Míriam...
Míriam Alemany.
La Míriam i el Carles, que, i amb la Sílvia Abel Lluís Soler, és un espectacle, bueno, el text és fantàstic i el, bueno, i el tema déjà vu em sembla molt, la temàtica molt interessant.
A continuació, en teatre, tindrem Un dia qualsevol. Un dia qualsevol és un grup d'actors i actrius veterans.
Sí, sí, sí. Sobre, bueno, amb el Pep Ferrer,
la Imma Colomer,
la Imma i també, bueno, ara estic que ha tingut un... ens falta un, ara estic pensant, estic veient l'obra, el teatre, i el Quimet, exacte, gràcies. És una delícia d'obra perquè, clar, parla de la gent gran i d'una forma molt divertida, tendre, i de vegades també hi ha moments, no, que et fan pensar, no, que moments així més compromesos, però és una obra que recomano molt especialment perquè t'ho passes molt bé. És, bueno, text de l'Oriol Terrasson i direcció, bueno, és una obra molt recomanable.
I aquesta no estava previst, però en canvi la que pararem, que és El pare de la núvia, o potser del nuvi...
O potser del nuvi, sí.
Aquesta sí que estava programada.
Ai, que lío, quin embolic, sí, sí.
Tenim en Joan Pera, que serà... O sigui, és una obra que m'imagino que està escrita pel Joan Pera, perquè sigui ell.
Totalment, pel seu lluïment, i ho fa meravellosament bé. I això també, bueno, només comentar que, clar, això és un exemple de com el Covid, o la pandèmia, no? Com la Covid 19 ens condiciona, perquè això, en principi, dius, bueno, fem dues funcions al mateix dia, però clar, pel tema de la desinfecció de la sala i tot, no podem, així que hem de fer un dia i després l'endemà una altra funció. Això és un dels exemples de com ens condiciona també la pandèmia.
I que ho heu pogut solucionar, perquè hagués pogut ser que no va acompanyar...
Exactament, en aquest cas, bueno, és un que després, si parlem del Pedro Páramo, és un altre exemple, com que no poden arribar des de Canàries per un tema també de la pandèmia, doncs hem de canviar de data sobre el tema, sí.
Bueno, tenim després la Feria de Tormes.
Fantàstic.
Que evidentment és un retorn també al principi del Teatre Auditori.
Sí, sí. Quan jo no hi era encara. Però tu sí. I vam tenir aquesta conversa, no?
Sí,
de quantes
sí.
Vegades havíem fet... Sí. No, em sembla que... Tu, perquè a mi em constava dues vegades, em sembla que va venir tres vegades
sí.
En un sol any, no?
Sí, sí, sí.
Increïble. Bueno, és un actor, bueno, aquests monòlegs que fan. I clar, teníem ganes...
Diríem Rafael Álvarez el Brujo, que no ho hem comentat, el nom.
Sí, exacte. Va bé, no donar pistes.
El creador és en Fernando Fernán Gómez, que va ser el que va crear l'obra.
Sí, sí.
Però que el Rafael Álvarez el va convertir en la seva obra.
Sí, sí, sí. Per excel·lència, una... I és, clar, té altres produccions. Ell està girant amb 5 produccions diferents, però ens va fer gràcia poder repetir aquesta obra, que és magnífica.
Jo penso que per alguns que l'han vist serà molt interessant, i probablement per alguns que no l'hagin vist serà una sorpresa.
Sí, sí, sí.
Pot ser una sorpresa.
Sí, sí.
Pensar en un clàssic de clàssics i una validesa de situacions i de comportaments... que aquesta pandèmia també ens està ensenyant què passa. El Pedro Páramo ens deies que tenia un problema amb aquest de
sí,
de
Pedro
temps,
Páramo,
no?
Sí, perquè havíem anunciat la data el 19 de desembre, però finalment el farem el dia 4 de desembre per un tema, per temes dels protocols de la Covid. Realment no arribaven a temps per fer el bolo.
El 4 de desembre vol dir que era una setmana, la setmana de la Immaculada Constitució, que dic jo.
Sí, és que serà just pos... Exacte.
La Immaculada Constitució... No hi havia programació.
Exactament, exactament.
Bueno.
Tenim una altra història, però és un lloguer, una concessió, una sessió de l'espai per una moguda de dansa internacional. Això sí que ho tenim, però això, clar, això de cara al públic no es veu, però tenim activitat, però no programació, com has dit.
Pedro Páramo, partint de la novel·la de Juan Rulfo,
sí.
Que és una obra, a priori, que penso que portar a l'escenari té el seu...
Sí. Molt, jo tinc ganes de... Clar, jo vaig estudiar filologia espanyola i francesa i portuguesa fa molts anys, i clar, era un dels llibres que vam haver de llegir i em va impactar molt. Bueno, que és una mininovel·la, però costa, no és així fàcil de llegir.
Pues curiós, perquè Juan Rulfo, que va tenir una producció baixíssima,
sí.
Curtíssima,
sí, sí, sí.
En canvi, amb aquesta sola mininovel·la,
sí, sí,
té una projecció brutal.
Brutal, sí, sí. Doncs tinc curiositat, és un espectacle que, clar, no s'havia fet, així que no l'hem vist, però, clar, amb la...
Dirigeix
amb la
Mario Gas.
El Mario Gas, amb Vicky Peña i el Pablo Derqui. Clar, jo crec que serà un muntatge fantàstic.
I finalment, no, encara no. Tenim una altra obra, que és Monroe Lamar.
Sí, que és un...
Edith Monreal i Edith Lamar.
Exacte.
Però en aquest cas és una... De fet, és una invenció de l'autor.
Sí, exactament. És un, com, una, com si haguessin quedat i parlat de les seves coses, una reunió secreta entre les dues, i text del Carles Balla, a més és molt... És, perquè, clar, hi ha Edith Lamar, clar, la gent la coneix com a actriu, però ella també va dissenyar una tecnologia...
Personatge,
totalment, sí, com una tecnologia precursora del wifi com el coneixem avui. És molt interessant i, clar, l'obra parla d'això, però també parla de moltes altres coses.
En aquest cas, la Marilyn suposo que juga un paper, diguéssim, de l'actriu considerada cos... I, en canvi, tenia una intel·ligència.
Exactament, és exactament això, sí, sí.
Perquè sempre s'ha considerat que...
Sí, i com, no?, amb el cos. Cap buit, però no, realment... I amb moltes sensibilitats artístiques, culturals, i sí, sí.
Després tenim una, diguéssim, obra, una obra característica d'Eduardo Filippo, o sigui, una cosa extraordinària, que molta gent va conèixer en cinema...
Sí, a la italiana.
Exacte, era filment sí, a Maturano.
Sí, sí, sí. A més de la mà de l'Oriol Brogi, que sempre és una...
I amb la Clara Segura.
És una... I, bueno, i la Clara, sí, la Clara amb l'Oriol...
Jo penso ja que la Clara Segura sí, sí. Fent el filment a Maturano...
És, sí, sí, és la nostra Filomena, sí, sí.
Seria... A Clara Segura podríem dir que estaria, sense que sigui reduir-li l'espai ni molt menys, seria una Anna Magnani i seria una Sofia Loren.
Sí, sí. Sí, sí, totalment.
Dos tipus d'actriu capaç de fer això,
sí.
I capaç de fer altres coses que no tenen res a veure.
Totalment d'acord, sí, sí.
Que té molt interès. I a la penúltima de les obres de teatre, perquè teniu 10 obres de teatre en la programació, seria el Puertes Abiertes.
Exacte. Que és bona amb la Cayetana. També és una obra, és una obra dura, també parla de...
Tenen aquí en Cuervo.
Exacte. Sí, sí, bueno, heu dit com si fos amiga de tota la vida. Exacte. I és una obra que ens va interessar molt el tema i que, no sé, jo crec que també... Bueno, però clar, aquí estem parlant en aquests moments mig aforament, així que, clar, aquí si omplim el teatre tindrem 500 persones. És una mica el tema, però clar, això és el que, és el que estem...
I per tancar el teatre tenim T'estimo si he begut.
Que és de la nostra amiga,
de la nostra conciutadana.
Exacte,
l'Empar Moliner.
Jo vaig llegir el llibre, que em va agradar molt. I soc molt, a mi m'encanten els llibres de contes, el Quim Monzó, el Sergi Pàmies, molt. I clar, em va agradar, segons quins contes fantàstics, i aquí l'Ester de Teatre han agafat amb el David Selves, han agafat aquests contes i han fet una obra de teatre que crec que també agradarà molt. És, bueno, l'Ester de Teatre amb els amics actors que també hi participen.
Pot ser una obra divertida,
sí,
no?
Sí,
i a la
sí.
Vegada una mica punyent.
Sí, sí, com l'Empar.
En segons quins moments, segur. Bueno, escolteu una mica de música. Han tancat teatre i escolteu una mica de música que també ens portarà a un altre aspecte, que serà el de la música, precisament.
Que llore, llore.
Estem escoltant a Maria José Llergo, que és una de les noves, figures emergents, i que perquè jo he escoltat i he vist, doncs hi ha projecció per rato.
Sí.
Esperem que sigui així.
Sí, sí.
I serà dintre de la música, dintre de l'apartat de música, una de les, figures que portareu, que, diguéssim, pràcticament tancarà la, primera part de la temporada.
Doncs sí, sí, sí. Tanquem exactament
el José Llergo i presenta un programa que és Sanación.
Sí. Ella és, originàriament, ella és cordobesa, però està establerta a Barcelona. Bé, bueno, clar, està lligada al, taller de músics. L'han comparat molt amb la Rosalía. La nova Rosalía, li diuen. I a mi m'ha
que he sentit d'ella. No sé què penses tu, però jo tinc la sensació que no és el mateix.
Jo crec que també hi ha... Però, clar, que aquests titulars...
No, ja, ja.
Ens,
a vegades ajuden a despistar,
sí, sí.
El personal. Però jo penso que... no parlo de nivell, eh? Penso que té un gran nivell i sí. Grans possibilitats, però la sensació és que no és el, mateix. No està en la mateixa
línia. No és
la
mateixa línia, no, no. Però, com dius, transmet molt, té duende i cal venir a veure-la.
Bueno, anem al principi de la música, perquè el primer que ve és un dels, que estava ja programat,
sí.
Que és en Miguel Poveda.
Exacte.
I poques coses podem afegir a tot el que s'ha dit.
Ja està.
De Miguel Poveda. Però hi ha alguna cosa que podries comentar, Miguel Poveda? Especial en quant a col·laboració amb el teatre?
Clar, nosaltres, jo recordo un dia, per exemple, és anècdota, però seré ràpid, vam anar amb el Pep em sembla que a la Zorrilla, perquè volíem que dediqués una cançó d'un concert que teníem a la Montserrat Abelló. I aquí, els dos bojos de Sant Cugat, després del concert, el saludem, li donem un llibre de la, Montserrat Abelló, i que diu, vale, i ens escriu, bueno, dedica una cançó que es deia Pare, d'un poema musicat de la Montserrat Abelló, el dia que va fer el concert a Sant Cugat. I clar, això és molt difícil amb els artistes així d'aquest calibre, d'aquest nivell, normalment és molt difícil, i que et diguin que sí, ens va semblar il·lustratiu del seu nivell
professional
personal. I personal.
Nivell
sí.
Personal. Bueno, després tenim, de Miguel Poveda, ens torna, que ja havia estat aquí, si no em recordo, dues vegades, Martirio, en aquest cas amb un concert amb el Chano Domínguez.
Sí, així dedicat a Bola de Nieve, i és un delicatessen.
Aquesta Bola de Nieve, que molta gent desconeix, cantant
sí.
Cubà,
sí.
Negre, i com a conseqüència, per això que deia en Bola de Nieve,
exacte.
Homosexual,
com el,
amb una Cuba sí. Que estava castigat amb l'homosexualitat en presó,
exactament.
I en canvi, doncs, una figura indiscutible.
Doncs jo, clar, també, bueno, recomano que si la gent no el coneix, bueno, que facin un Spotify o el que sigui, perquè la música és preciosa. I clar, amb la Martirio i el Chano Domínguez, el Chano estava pensant, no sé si ha vingut... és que tinc aquesta sensació, si volia mirar-ho, jo crec que no ha vingut mai.
No.
Per això ens fa una especial il·lusió.
La Martirio,
sí,
jo recordo una segona vegada que l'acompanyava el seu fill.
Exactament, amb el Raül. I, a més, sí, bueno, i vam fer una sessió també, una mica camaleònica, una sessió a la biblioteca
sí,
també, amb la Martirio.
És veritat.
Així que... S'ha de veure.
Després tenim també una recuperació, és el Canca.
El Canca,
que
sí,
estava previst i que...
I que també és un directe, Eduard, fantàstic. Si no heu vist el Canca en directe, es fica al públic a la butxaca, és un directe 10. 10 del nombre, del número.
S'entén. Després tenim una cosa que m'agradaria que m'expliquessis, perquè no crec que és la transfiguració del mastodonte.
Sí.
Que a la Xira Xandia que ja va estar aquí amb aquell, espectacle tan fantàstic,
sí,
i que després ha patit amb l'èxit, amb la pel·lícula, amb el Pedro Almodóvar, i per tant, com a protagonista, de, doncs va tenir un gran èxit. És també un artista camaleònic.
Sí, totalment, i el tema musical, clar, és, sempre diu que és un rockero, és un rockero, i també aquest tipus de rock conceptual, no sé si has vist el vídeo, també recomanaria que la gent busqui la transfiguració del mastodonte a YouTube i que vegin el vídeo.
Perquè el vídeo és d'Enrique Bárbaro, més que ell? O...
Sí. I a més són, bueno, és un vídeo, dic vídeo, és més com un curtmetratge, sembla que són 15 minuts, però és una superproducció i una cançó que... Bueno, les cançons són molt potents i és un concert d'aquests màgics en l'estil de l'intèrprete,
sí,
però més musical, que no, però també té els seus tocs teatrals.
No, l'intèrpete no era pràcticament una biografia.
Era
una autobiografia.
Des de la seva vida, no, infància a Bilbao...
Amb molta qualitat i amb molta sensibilitat. Un personatge que em va semblar això, un descobriment.
En aquell
moment un descobriment, després ja hem vist. Després tenim el Manel, que hem posat el primer música Manel, inicial, que torna una altra vegada.
Que
han vingut des del 102 disc, em sembla que han vingut cada temporada, pràcticament.
Sí, bueno, sempre, sí. I a més hi ha camaleons, petits camaleons també. Això, i que, clar, és un grup que a més té un poder de convocatòria. Increïble, i que fem... A més, és un grup que transcendeix a les fronteres de Catalunya, que va i fa...
A mi em sorprèn sempre.
Sí.
De la nova situació política...
Sempre
em sorprèn. Em sorprèn ara. Fa 40 anys no em sorprenia, però ara...
Ara
em sorprèn.
Sobretot, sí. Doncs això amb els Manel, en el cas dels Manel, fem els dos concerts al mateix dia, perquè ens dona temps per poder fer la desinfecció.
Al mateix dia
farem els dos concerts, pel tema de l'aforament reduït, a les 17 hores, a les 5 i a les 9. Així que...
Sí, que serà 17 hores d'una hora i mitja, més o menys.
Sí, una hora i 20, clar, perquè necessitem el temps reglamentari, però sí, una hora i 20, una hora... i ben de concert i...
Després, seguint amb música, hi ha un... A mi quan vaig rebre la programació em va agradar molt, perquè era un dels grups que a mi més m'agradaven quan era molt jovenet, que és The Golden Gate Quartet.
Que
evidentment, clar, no són els que jo escoltava.
Clar, no són els mateixos, però és la marca.
Exacte, és la marca i l'estil i els tipus de veus, no? Sí.
Exacte,
jo recordo el primer Golden Gate Quartet tenia un baix extraordinari, que no sé l'actual en quin nivell està, però...
Home, pel que ens han dit i pel que hem vist, el nivell el tenim assegurat, i algunes persones m'han dit, però a veure, no hi ha espectacles internacionals pel tema, però aquí sí, però en aquest cas només fer constar que estan establerts a París, per això tenim aquesta... Perquè teníem altres artistes d'Amèrica Llatina i d'Estats Units...
Esclar, però no tenia un problema, clar.
Sí, no s'han pogut fer. Bueno, i als Estats Units la situació està fatal.
De totes maneres, Gerald, jo no em preocupa massa el tema aquest, perquè és obvi que una setmana abans de les eleccions el Trump tindrà la vacuna.
Això és, només parlant d'això a la CNN i la BBC aquests dies.
Seguríssim.
Sí. Bueno, i diuen que això, després de la vacuna, però després per aplicar...
Ja.
És que, i si és doble presa, serà un tema molt difícil. Això s'allargarà.
Bueno, tenim a continuació, dintre de la llista, el sopar de cabra, que en aquest cas també tenim aquest retorn, que al principi només era un retorn només per un sol concert, després la cosa es va anar allargant, que vam tenir aquí fa dues temporades.
Exactament, fa pop. Van venir amb la supergira que feien i van arrasar, van omplir el teatre de gom a gom, sí.
Ja fan la gran onada, és el títol del concert.
El Gerard és que segueix component, segueix tenint presència, força i chapeau, eh? Perquè és un grup que ha sobreviscut i que té molta potència.
Bueno, a continuació tenim també una recuperació d'una que estava prevista, un concert amb Paco Ibáñez.
Que el Paco ja el vam... Te'n recordes? Fa anys va venir a fer el concert, però potser fa 10, no recordo exactament. I en principi era el comiat.
Sí, sí.
Però torna i també està...
No, el Paco Ibáñez també està a la zona de vulnerables com jo.
Està en el grup de... En el grup de risc.
De risc, exactament. I a continuació, com dèiem, tancant la programació, la primera part de la programació d'aquesta temporada, dèiem a Maria José Llergo, que ja hem comentat abans, i per tant, ara posem una mica més de musiqueta per passar a una nova secció. Estem escoltant l'inici, el principi, el primer temps de la sinfonia número 1 de Ludwig van Beethoven i no cal dir que aquí s'ha fet un silenci a l'estudi mentre escoltàvem aquests primers compassos. Sí.
Gallina de piel, que he dit jo.
Que són extraordinaris i que ja marquen el que seria després. El que passa és que Beethoven, estem dient les nou sinfonies, però és que, per exemple, Beethoven té una col·lecció de quartets de corda, que és algú...
Sí, sí, impressionant.
Impressionant. Bueno, parlem d'això perquè l'Orquestra Simfònica Sant Cugat serà la primera que actuarà i, precisament, la base del concert serà la primera de Beethoven.
Exacte, dirigit pel Jordi.
Jordi Picorelli com a director.
Fantàstic. I... No sé, és un conductor que tinc moltes ganes de veure... Bueno, clar, a més és del 250 aniversari del naixement i, bueno, és un concert que crec que la gent gaudirà molt. Clar, un geni, Beethoven és un geni indiscutible i és això, jo em sento, escolto aquesta música i gallina de piel.
No, i a més hi ha la capacitat com a compositor està en que és capaç de fer unes sonates per piano extraordinàries, aquests quartets de corda. I en cada un dels segments, podríem dir, musicals, troba aquell punt que, per una part, manté o recorda, o sigui, no trenca totalment amb el classicisme, però en canvi està renovant la forma
totalment
constant.
Sí.
O sigui, dona peu a que després vinguin els Brahms, després vinguin...
Exactament.
Inclús, podríem dir, Mahler, vull dir... És com un pont extraordinari. I el que després de tants anys escoltar tan bé, tan diferent, jo sempre em sorprenc d'aquesta capacitat de creativitat tan gran i tan bona.
Sí.
Perquè dius... No hi ha res que s'obri.
Sí, no hi ha desperdició. No hi ha cap cosa que s'obri. Sí,
exacte,
sí, és genial.
Després tenim també un concert que va haver d'anul·lar, que és el concert del 30è aniversari de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que en el seu moment doncs, estava previst també amb una sèrie d'actes paral·lels de l'orquestra, i que malauradament doncs, per la pandèmia no es va poder fer. I després la mateixa orquestra torna a venir, evidentment, el per fer un concert de Nadal.
De Nadal, els dos concerts. Sí, sí.
I aquesta és una col·laboració que ja és habitual en la programació del Teatre Auditori.
Exactament.
I que, a més, jo penso, no sé si tu estàs d'acord, que ha creat un públic.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, i si mirem, per exemple, el tema del concert del 30 aniversari, la implicació d'entitats d'aquí, no? Els cors...
Quines tenim?
Bueno, el cor infantil, Sant Cugat, cor Aglepta, i també faran això de diferents segles de
diferents
música.
Diferents èpoques.
I, a més, el que m'agrada molt dels programes de l'orquestra és que fan això, també impliquen obres de collita pròpia d'aquí, de la terra, no?, de Catalunya, i aquí, això també ho faran al concert, i també amb l'estrena de Carpe Diem de Salvador Brotons, que això tinc moltes ganes de... El Brotons també, parlant de genis, em sembla que també ho és.
El Brotons és un personatge, no? És un personatge, jo diria que va agafar, com va estar als Estats Units, sota les parts positives.
Sí, 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 sí.
Del músic espectacle.
Sí, sí, sí.
En el sentit positiu, estic dient. I mantenint, doncs, un rigor des del punt de vista artístic.
Molt, molt lloable, sí, sí.
Que està claríssim. El 8 de gener ens ve una cosa que és Il Viaggio d'Amore.
Sí, que si mireu el tema dels abonaments, i l'hem posat al quartet de clàssica, perquè té ingredients així de música clàssica, però també té altres ingredients. És l'Ariana Savall i el Peter U. Johansen, i que fan, bueno, també hi ha música New Age, hi ha cançons d'amor, clarament de diferents èpoques, i és un petit bombó de concert. I feia temps que volia programar o tornar a programar l'Ariana.
L'Ariana havia estat a l'Aula Magna?
A l'Aula Magna, ella amb el seu grup, i al teatre, clar, amb el Jordi. Havien estat amb el Jordi Savall i companyia al teatre. I aquí jo crec que la gent gaudirà molt d'aquest concert. És un petit delicatessen.
Són instruments, en algun cas, de...
Exacte, de...
Perquè la parella que tu... Ell és suec o...?
Ell, ostres, ara em sembla que ell és noruec.
Noruec,
suec, em diria que no, però ara hauríem de fer un Google, bueno, Eduard, i no tinc el mòbil a mà.
No passa res.
T'ho diré.
Després teníem, com tancant, diguéssim, aquest sector de la clàssica, el Papa Mozart, amb el Roger Joan Peri, que és Sinfònica del Vallès, però sembla que això no serà.
No, en principi estem parlant d'una... Perquè finalment el Joan Pere ha de fer temporada del Pare Núvia a Barna, a Barcelona, i... el farem més endavant, i aquí tenim un concert, però encara necessito confirmar-lo al 100%, que és una meravella.
Es mantindrà un concert dins de clàssica, però no serà aquest.
No, exactament, sí, sí, sí. I aquí estava mirant el tema del... perquè ara m'has deixat amb el violinista que també... sí, noruec.
Sí, és noruec.
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs vull dir que mantenim en clàssica els tres concerts, els quatre concerts de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat.
Exacte.
I aquesta delicatesa en què comentaves del Viatge d'Amore,
sí,
més una que substituirà el Papa Mozart.
Que sabrem que en breu, sí, sabrem mentre...
Pot ser de la Simfònica del Vallès, pot ser?
Podria ser...
No, dic, no.
Sí, sí, podria ser, i si surt, si podem tancar la data, és una bueno, una meravella de concert, de programa, i també per les solistes i la directora que vindria.
Bueno, continuem amb música, i en aquest cas amb una òpera, un Singspiel, que em sembla potser, no dic el millor de Mozart, perquè seria... és molt difícil dir que és millor. Però la flauta màgica té unes característiques que superen amb tot. El fet, és una òpera bufa, és una òpera romàntica, és una òpera amb un fons religiós, polític, maçònic, és, ho és tot.
Ho és tot.
Ho és tot. La flauta màgica, en aquest cas, amb un repartiment, penso, molt interessant. Entre ells, un sant cugatenc també, que és el Marc Sala.
Sí, sí, sí.
El Marc Sala fa el paper de Tamino.
Sí, sí. El Marc fa cosa bona i a més ens està fent aquests dies...
Com es planteja l'òpera? Suposo més reduïda o...?
Sí, això ho estem parlant, eh? Estem en contacte regular amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, amb l'Òscar Lanuza i companyia, i sí, era això, que estaven treballant, també el tema dels descans, de si escurçar l'òpera, i tenim precisament una reunió la setmana vinent per saber com quedarà exactament. Però clar, i a més, clar... L'orquestra s'ha de distanciar,
quina,
també.
Quina feinada, Gero.
Sí, quina és una feinada, sí.
I seguim amb un espectacle de poesia, que és un espectacle dins del Festival de Poesia de Catalunya, Nacional de Catalunya, que dirigeix en Jordi Bosch, i és Josep Carné, l'home sol en l'eternitat.
En la serenitat.
En la serenitat, perdó.
No, però jo també, un dia vaig dir el títol i em va...
Sortir l'eternitat.
Eternitat.
Perquè sol i eternitat.
Sí, sí, sí. Doncs van estar fa dos dies al teatre assajant. Clar, el Jordi i família i companyia fan aquests muntatges. Ja no sé si és el quart que fan, normalment... lligats a, no, al Festival de Poesia, i que sempre són deliciosos, sempre, no sé, tocant la fibra, el cor, no, amb la paraula poètica, i són muntatges senzills, però amb una visió de mirada i de... Són productes molt, molt bonics i que... no sé, any rere any, jo sempre espero que em truqui el Jordi Bosch, ja tenim una idea i que nosaltres puguem participar en aquesta miniproducció. I pinta molt bé.
Està dintre del Festival de Poesia, sí. El que no sé si hi haurà algun altre espectacle dintre del festival.
En principi fem aquest, també tinc una reunió amb la Carolina, en breu, i la Carolina Hernández,
sí.
I el Xavi Montoliu de la Generalitat, de la Institució de les Lletres, sí, Catalanes, precisament per tancar la programació. Però de moment és aquest espectacle que seria la inauguració.
Bueno, se'ns acaba el temps, anem tirant. Dansa, tenim una tornada que també és esperada i que segur que tindrà una bona resposta, que són els Brothers Bros.
Sí. Teníem més dansa, eh? ja ho saps,
sí.
Teníem dues companyies més internacionals, i que no va poder ser. Els Brothers Bros, els estimem molt.
Estan aquí la cantonada.
Sí, bueno, i arribar al públic jove, que és el que realment costa. M'agradaria arribar, no?, al públic jove també amb obres com el Pedro Páramo, però de vegades és difícil. I només per un apunt, ara mateix al teatre tenim una residència artístico-tècnica amb la companyia Sibèria, que és amb la Paloma Muñoz,
sí.
I aquesta setmana els tenim allà treballant com a col·laboració amb la quinzena metropolitana de dansa, i clar, com que som un teatre compromesos amb la dansa, és un... però clar, això no es veu de cara al públic, però és una cosa que estem fent en aquests moments.
Molt bé. I ja per tancar en família tenim el Pop Petit, ens són el Pop Petit una altra vegada,
sí.
I ens torna... bueno, hi ha una cosa que no sé si havia vingut, que són els Beatles for Kids, que no estic segur si havien vingut en el Petits Camaleons, potser.
Beatles for Kids és molt... No sé si va ser aquesta... Jo diria que aquesta producció, no? Perquè aquí són els Abbey Road, és el grup veterà de tribut. I és un concert que vam veure i ens... a més, en una sala plenissima fa un any i...
I una cosa especial seria... I les idees volen...
Sí, de la companyia Animal Religion, que és una companyia...
Que és circ...
Sí, és com circ contemporani, i és una companyia que sempre fan coses interessants i potents, així que també recomano, però aquí, clar, aquí estem parlant, és un aforament molt reduït, perquè és el
i fan diverses funcions, pel que he vist, no?
Sí, fem tres funcions, exacte.
Bueno, jo penso que la programació, amb totes les circumstàncies adverses que no cal que repetim, perquè ja les sabem, Déu-n'hi-do aconseguir que sigui això, i esperem que hi hagi la possibilitat de que existeixi aquesta promoció sense cap cosa especial que ho faci entremig de la temporada parar.
Sí,
esperem-ho per tots, per vosaltres, pel teatre, pels espectadors i per la societat en general,
exactament.
O sigui, no,
sí,
no només. I ara, per tancar, perquè hem de deixar ja veiat això, només vull dir que avui dijous comença el Sant Cugat Escena a 9:45, als 21:30, al Claustre del Monestir, amb Quinta Essència, quartet vocal que presenta Marenzio Madrigals, amb obres capdals del Renaixement italià del compositor Luca Marenzio. I demà divendres continua d'aquest Sant Cugat Escena, també al Claustre del Monestir, també a 9:45, amb Pretérito Imperfecto, ensemble de música històrica format per soprano, traverso, dos violins barrocs i clavicèmbal, que interpretarà Boscos Ombrosos, un recull de peces del Cercle d'Or de diferents autors. I el dissabte, continuant també amb aquesta sèrie El Claustre del Monestir, també a 9:45, Vespres d'Hernadi, amb orquestra barroca dirigida per Dani Espasa, amb un concert de música bachiana. No us ho perdeu. Si podeu, no us ho perdeu. Jo no sé com està el tema d'entrades, però estava tot cobert últimament, o sigui, per tant, no ho sé. I us deixem aquí, perquè la setmana que ve volem tornar i ho farem amb l'Albert Puig i parlarem dels petits camaleons. Adeu, fins dijous vinent.
Gràcies.
Thank you.